Soc l'Oriol López Villena i això és L'Hora de Créixer, el primer podcast empresarial en català. Cada setmana parlem de com desenvolupar estratègies de creixement i executar prioritats per assolir els teus objectius. Segueix escoltant si busques idees, històries i experiències que t'ajudin a gaudir d'un negoci més rendible i divertit de dirigir. Som-hi! Benvinguts a L'Hora de Créixer, un nou episodi de L'Hora de Créixer. En aquesta ocasió és un episodi d'aquests que a mi m'agraden tant, que és formar part d'una entrevista, una conversa amb un professional o un expert en alguna matèria que crec que us pot interessar com a empresaris. Avui tinc aquí amb mi l'Oriol Amat. Benvingut. L'Oriol Amat és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, universitat de la qual va ser rector entre el 21 i el 23. Ha estat degà de la Barcelona School of Management, del Col·legi d'Economistes, membre del Consell Assessor de la Cambra de Comerç de Barcelona i de Pimec i membre del Grup de Treball Catalunya 2022, que dissenya, entenc, tota aquesta sortida de post-Covid. No? Ha presidit l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, una associació que a mi m'encanta pel material de recerca que crea des de fa molts anys, i ha dirigit el màster de Direcció Financera i Comptable de l'UPF de la Barcelona School of Management, membre del Consell Assessor per la Reactivació i Creixement de Catalunya fa ja uns anys, i conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors també fa uns anys, entre l'11 i el 15. Però avui, de fet, t'he convidat, Oriol, a L'Hora de Créixer, no per tot això, suposo que això són conseqüències de lo que diré, sinó pel teu coneixement, no? Pel seu coneixement, que inclou l'anàlisi dels factors d'èxit de les organitzacions i entitats i persones i països i els aspectes ètics de les finances. Ha dirigit més d'una quinzena de tesis, és autor de diversos llibres, entre els quals el darrer, que em sembla que és el darrer, que és L'Ampolla mig plena, en el qual parles una mica d'aquests factors de l'èxit i del fracàs de les organitzacions, i també col·labora i és membre del Consell Editorial de diverses publicacions científiques internacionals, i sobretot, que aquest és el principal motiu pel qual avui estàs aquí, coneix el teixit productiu com poques persones en aquest país, el que el fa realment valuós per tots aquells líders empresarials que vulgueu fer un pas endavant en els vostres negocis. Oriol, benvingut a L'Hora de Créixer.
Bon dia, encantat d'estar avui amb vosaltres.
Llavors, la primera pregunta que et faria és d'on surt aquesta vocació empresarial, que suposo que té una història al darrere, i el temps per desenvolupar-la.
Aviam, la vocació, doncs, jo diria que es va produir sobretot arrel d'estudiar administració d'empreses. Quan vaig començar a estudiar, ho vaig fer sense... Clar, quan tries la carrera, en el moment que la vaig triar jo tenia 16 anys, i en el meu cas no tenia una vocació d'aquelles que quasi quan neixes ja vol ser bomber o vol ser, en fi, el que sigui. En el meu cas no tenia una vocació predefinida. Vaig estudiar administració d'empreses una mica per casualitat. De fet, perquè tenia el meu germà gran que ho feia i me'n parlava i quasi per una mica per aquest motiu, no? I aleshores vaig començar i fent la carrera, la veritat és que vaig descobrir la vocació de tot el que és el món de l'empresa i de les organitzacions.
Molt bé. I el temps per desenvolupar tanta feina? Perquè fas molta feina. O sigui, qualsevol que posés Oriol Amat i, no sé, i PDF, encara que no estigui permès, no?, aquestes coses, trobaria molts treballs de recerca, sobretot, bueno, jo recordo molt els de les empreses Gazela, molt situats, alguns d'ells, a Lleida, que ara m'explicaràs això, d'acord? Com gestiones el teu temps? Això també crec que pot ser interessant.
Jo crec que amb el tema... Molta gent m'ho diu, que treballo molt, però vaja, no tant com tu, això també t'ho avanço.
Bueno...
Jo diria dos temes o dos o tres explicacions, no? La primera és que quan fas quan treballes amb algú que t'apassiona, doncs la veritat no comptes les hores, Això en primer lloc. En segon lloc, la primera feina organitzada que vaig... La primera empresa a la que vaig treballar, pràcticament a l'acabar la carrera, era una firma d'auditoria. Era una firma que actualment ja no existeix, es deia Arthur Andersen. Allà només hi vaig treballar un any, però vaig aprendre unes sistemàtiques de treball, una manera de treballar. Sempre he pensat que després d'aquest primer treball sempre he estat de vacances, comparat amb el que era treballar en aquesta firma en el seu moment, no? I, per tant, sempre m'he considerat de vacances perquè el volum de treball que faig ara, comparat amb aquell primer any amb una firma d'auditoria, doncs em semblen vacances. I després també hi afegiria que amb el temps vas organitzant. És a dir, a vegades sembla que produeixes molt o més que abans i és simplement perquè t'organitzes millor. Jo diria que la combinació de tot això fa que hi ha qui creu que treballo molt, però vaja, crec que no n'hi ha per tant.
No, hi estic d'acord, eh? Sí, hi ha un component, quan deies això d'una cosa que t'agrada, en el món de l'esport, bueno, suposo que altres mons, no? Però quan treballes també passa. A vegades estàs treballant i quan és una cosa que t'agrada, ja no direm, tots segurament preferiríem estar fent les nostres activitats, ho digues sempre, no? És a dir, però és veritat que a vegades perds la noció del temps amb certes feines. I això fa que molta gent es pensi que treballes menys quan en realitat simplement és que no has comptat, no? És a dir, no ho comptaves. I això que has dit de la firma auditoria m'ha recordat ara, no? aquest article o aquesta informació que va sortir ara fa unes setmanes, no? Sobre les Big Four i tota la munió d'hores i això. Sí, és un gran aprenentatge que no sé si per bé o per malament, però jo crec que al final serveix d'alguna cosa.
Sí. Hi ha una cosa que t'afegiria, si em permets. Si tu combines una activitat per la que tens passió, això ja fa que la producció doncs, sigui molt important, no? I després, amb els anys, vas descobrint aquelles feines que fas millor que altres. Aleshores, quan tu combines els temes que són la teva passió amb allò que potser fas millor que altres coses, a vegades durant la... sobretot a l'inici de la teva carrera professional, a vegades fas activitats que potser no fas tan bé. I quan una cosa la fas bé o la fas malament, t'ho diuen. Les persones amb les que treballes o els teus clients o els teus companys de feina. Llavors, jo crec que si tu combines la teva passió amb concentrar-te en allò que fas millor, crec que aleshores surt una producció millor, uns resultats millors i també amb més quantitat i qualitat.
Sí, em sembla, no, em sembla una bona apreciació. És a dir, a vegades tendim a intentar fer de tot i ser bons en tot, però no acabem de fer-ho, no? I això em recorda una mica una de les definicions que tu, o un dels factors, em corregiràs, que tu poses en relleu quan parles de les empreses Gazela. Jo és dels millors, t'he de dir que és dels millors papers que he llegit teus, eh? Tota aquesta sèrie que vas fer durant uns anys sobre empreses Gazela catalanes. I un dels factors que jo recordo que posaves en relleu era el fet de que es concentren, no?, en fer allò en el que realment és el seu cor, no? I que, en canvi, la resta són capaços de delegar-lo, malgrat que altres en el seu sector intenten concentrar-ho. Com descriuries, a part d'això, una empresa Gazela?
Una empresa Gazela és una empresa que té sobretot dues característiques. Una és que té un alt creixement.
Vale.
Aquest alt creixement ens referiríem al creixement doncs, mesurat amb facturació. A lo millor pot ser una organització, anem a suposar, no lucrativa, sense afany de lucre.
Sí, sí.
Doncs ho mesuraríem, potser també per la facturació, però ho mesuraríem amb el nombre de socis, el nombre d'usuaris dels seus serveis. Per tant, empresa, organització Gazela vol dir augmentar molt amb ingressos, amb activitat, i en segon lloc, fer-ho guanyant diners. És a dir, amb una bona rendibilitat. Serien aquests dos factors, creixement i rendibilitat.
No mirar només els ingressos, no? Que és allò que els ingressos premien l'ego, no? I els beneficis al compte corrent.
Ah, això mateix. Les dues coses.
És veritat o no que això que acabes de dir de la passió i en allò que ets bo fa que tinguis més capacitat de treball o sembli que treballis més? També ho posaves com un dels factors dins de les empreses Gazela, això de concentrar-se en àrees concretes en les que són bones.
Sí, en general és així. És a dir, una empresa Gazela és una empresa que comença fent activitats diverses, que hi arriba un moment que descobreix, a vegades per casualitat, l'activitat en la que és molt exitosa. Et poso un exemple d'empresa Gazela, que és una organització molt coneguda. Hi ha anys que ha sigut més Gazela, anys que menys, però que és una organització de molt creixement, que és una cooperativa que fa iogurts. Aquesta cooperativa que fa iogurts, abans de fer els iogurts, va fer moltes altres coses. Va fer activitats com abans dels iogurts feia la llet. però amb la llet no hi havia un valor afegit important. I abans de fer la llet feien cistelles de, en fi, de treball artesanal, i amb allò no hi havia un valor afegit diferencial. Va ser el fer els iogurts que van descobrir allò en el
Clar.
que realment podien aportar molt valor afegit. És a dir, el que vull dir és que les empreses gaseles arriben a fer activitats en les que són realment molt exitoses, normalment arriben després d'haver provat en diverses activitats i arriba un moment que, a vegades per procés de prova-error, endevinen allò en el que realment són molt exitosos.
Sí, de fet és una mica com a vegades la gent em pregunta, no? Ostres, un pla de negoci quan crees l'empresa i això, i a vegades tots aquests descobriments sorgeixen moltes vegades del prova i error i del fet de l'experiència i veure el que et funciona i el que no et funciona,
Això mateix.
que està massa
Això mateix.
centrat. Llavors, amb la situació que estem ara mateix, no? És a dir, a mi l'altre dia comentava, he posat algunes vegades a Twitter perquè he vist que molts diaris no van publicant cada dia rècords de facturació i de creixement de certes empreses. I jo llavors me'n recordava d'un llibre que es diu Managing in Turbulent Times, de Peter Drucker, on ell parla de la inflació, no? Llavors diu que en períodes inflacionaris com les actuals, les empreses declaren sempre uns resultats rècords, però que en realitat són no fals del tot, però són bastant falsos, i que calia ajustar la comptabilitat a la inflació, no? Ell sempre deia això. Llavors, a dia d'avui, a l'hora de mirar la informació en una empresa, què creus que has de tenir en compte per mirar-la bé amb la situació amb la que vivim?
Aviam, amb el que comentaves hi ha diverses parts.
Sí.
Una d'elles és la fiabilitat de la informació. En general, diria que la informació de les empreses, en general, de manera habitual, hi ha problemes de fiabilitat.
Vale.
En els anys bons, les empreses acostumen a ser més prudents amb les seves estimacions comptables, amb les seves valoracions, i aleshores, en els anys bons, tendeixen a rebaixar el benefici.
Vale.
I, en canvi, en els anys dolents, moltes empreses fan el contrari. Aquella prudència que hi havia en els anys bons, quan l'economia anava cap amunt, doncs en els anys dolents, quan l'economia va cap avall, les empreses no són tan prudents. És a dir, a lo millor, doncs, per posar un exemple, doncs, les provisions o les amortitzacions dels seus immobilitzats, doncs, en els anys dolents no amortitzen tant. Per tant, ja es tendeix a augmentar la prudència en els anys bons, quan l'economia va cap amunt, i es tendeix a relaxar la prudència quan l'economia va cap avall.
Suposo que
Això fa...
mires Hisenda en els anys bons, no? I mires els bancs en els anys dolents, no?
Per exemple, per exemple. Aleshores, i això, doncs, cal tindre-ho en compte, És a dir, que hem de ser una mica més, diguem-ne, potser la paraula desconfiar és molt forta, però potser desconfiar una mica més dels números que presenten les empreses.
Vale.
Evidentment, moltes ho fan tot molt bé, però hem de desconfiar una mica més, tant als anys molt bons com en els anys molt dolents.
Molt bé.
L'altre tema que deies és la inflació. Si hi ha que ajustar la comptabilitat o la informació tenint en compte la inflació, jo diria que en general no cal fer-ho, però
Vale.
no cal fer-ho quan la inflació és de l'1% o del 2%. Quan estem amb inflacions com l'actual, que de cop i volta ens hem vist inflacions del 10%, del 8%, ara del 5%, sí que té una mica més de rellevància ajustar la informació per inflació. De fet, els països que més, on és més freqüent ajustar per inflació són alguns països llatinoamericans que tenen tradició de molta inflació i per això hi ha tradició d'ajustar la informació per inflació. Hem de pensar que a moltes organitzacions, a moltes empreses, el valor dels immobles, el valor de molts temes que utilitzen, d'alguns estocs, no reflexen la realitat, pel tema de la inflació. I, per tant, en Peter Drucker, que deia que s'havia d'ajustar per inflació, jo diria que en moments com els actuals, que hi ha tanta inflació, sí que guanya pes a l'ajustar la informació per inflació.
Sí, perquè de fet és una mica el que diferenciaria el que és la comptabilitat que et demanen l'administració pública, que és una comptabilitat que per força de ser estandarditzada ja està presentada, amb la comptabilitat que tu utilitzes per dirigir, per gestionar, que entenc que són coses diferents, no? No, entenc que no és el mateix una comptabilitat, no sé com dir-ho, obligatòria que una comptabilitat de direcció.
Aquí està. Tal com ho dius molt bé, doncs, de cara a Hisenda s'ha de preparar una informació que estigui més o menys normalitzada, tot i que es pot fer de més i de menys, inclús seguint la normativa, es pot fer de més i de menys, però és veritat que de cara a la presa de decisions la informació és diferent. Hi ha de ser una informació amb tot el valor de mercat i tenint en compte el valor real de les coses.
I tu, des del teu punt de vista, quins són els consells, els dos o tres consells financers més importants que donaries ara mateix a als empresaris?
Aviam, lògicament no sóc ningú per donar consells, però vaja, jo quan parlo amb els fills, aleshores sí que t'atreveixes amb els fills quan t'ho demanen, perquè si no t'ho demanen, escolta, no fa
És
el
millor
millor
no
no,
entrar-hi, no, ja.
això mateix. Però a vegades et demanen consells, aleshores sí que els hi dic dos o tres pautes molt importants que escolta, que són les pautes que segurament sempre diuen els avis, les àvies, que és primer prudència. Primer prudència. A vegades es diu que en finances hi ha dues estratègies, la prudent i la dolenta. Per tant, prudència. Prudència amb la inversió. Prudència també amb el finançament. I prudència vol dir tindre en compte que les coses canvien i que hem d'estar preparats per canvis importants en qualsevol tema i, per tant, la prudència mai ens fallarà. És veritat que amb prudència a vegades perds oportunitats, però el primer consell, prudència. Això a nivell d'una empresa, prudència què vol dir? Doncs compta amb com financies les teves inversions. I finançar-les amb un deute, per exemple, quan ho finances amb deute, assegurar-te que és un deute que podràs pagar. Aquesta prudència, per exemple, ha d'anar acompanyada de diversificació. És a dir, tant amb la inversió com amb el finançament, diversificar. I diversificar vol dir diversificar en quant a les entitats amb les que treballes, no fer-ho solament amb una sola, sinó diversificar també els terminis en els que inverteixes i et finances, intentant, doncs, relacionar els terminis del finançament amb els terminis de la inversió. Això, que és tant de sentit comú, és, per exemple, el que ha fallat en el cas del Silicon Valley Bank. És un banc que va concentrar quasi tota la seva inversió en deute públic i, clar, era un deute públic, per tant, no va diversificar en quant al producte concret en el que va invertir, sobretot va invertir en deute públic, i aleshores no va diversificar els terminis. Llavors, el que feia és que invertia en deute públic, que és una inversió a llarg termini, però en canvi es finançava amb dipòsits de clients, que els clients amb quals són dipòsits a la vista. Aleshores, diguem-ne que no va haver-hi, en aquest banc no hi ha hagut ni prudència ni diversificació. Per tant, serien els dos consells. Però te n'hi afegiria un tercer consell, que és el comprar amb anys de compra i vendre amb anys de venda. Què vol dir això?
Això, què vol dir?
Comprar amb anys de compra és s'ha de comprar quan els preus són baixos. I quan són baixos els preus? Doncs normalment són baixos després d'una crisi important. Quan hi ha un crac en els mercats, les borses baixen un 30, 40, 50%, aleshores és quan hi ha de comprar. Això, per exemple, la darrera vegada que es va produir va ser en l'abril del 2020. L'abril de 2020, en ple coronavirus, amb els confinaments, els mercats van caure un 50%. En aquell moment, jo m'he equivocat moltíssimes vegades fent previsions, no? Però en aquell moment vaig fer algun article dient que ara és el moment de comprar. Per tant, comprar en moments de compra i vendre en els moments de venda. Els moments de compra és quan s'enfonsen els mercats. Els moments de venda és quan hi ha un excés d'optimisme, d'eufòria en els mercats.
Sí, hi ha un moment
Aleshores, aquest seria la tercera proposta.
molt bé. Sí, clar, és a dir, jo de fet recordo aquest consell, recordo perquè vaig assistir a un webinar que vas fer, a, no sé si al Col·legi Economistes o l'Èxit, en algun espai d'aquest, i vas fer una mica aquest comentari, el vas fer, no? El temps que trigaven les borses, per exemple, a recuperar el seu punt. I la prudència és cert, és a dir, moltes empreses a l'hora de finançar-se busquen És a dir, busquen el millor tipus d'interès en aquell moment, busquen això, però no pensen que pugui pujar, no? Ara, hi ha empreses que van endeutar-se a tipus variable, com és el més habitual moltes vegades, i ara s'estan trobant amb Euribors en creixement. Clar, empreses que s'havien endeutat feia 3 anys o feia 2 anys, quan ara els hi ve la renovació, podríem dir, del tipus d'interès, ho pateixen, no? I això és una mica el tenir present què pots pagar. A mi sempre el meu pare em deia, no, sempre has de pensar en què passa si el tipus d'interès puja tant, no? O sigui, amb la hipoteca sempre m'ho deia, diu, tu, molt bé, la hipoteca pot ser variable, pot ser fixa segons el moment i segons el que t'interessi. Però si és variable, no pensis en com està el tipus d'interès ara, pensa en si se't posa el 5 o el 6. I llavors has de veure si allò pots pagar. I si no pots pagar, doncs casa més petita. Deia així de senzill. Llavors, sí, crec que aquest és bàsic. Llavors, quan parles de finançament, clar, a dia d'avui el flux de caixa, el que en diríem flux de caixa o fins i tot la tresoreria per garantir aquest punt de solvència, de liquiditat de l'empresa, és una cosa bastant important. És a dir, trobes empreses que fins i tot pel motiu de la inflació estan tenint beneficis, però que després pateixen a nivell de tresoreria. I és una cosa que no ens cansem de dir a vegades als comptables, no? Suposo que és aquest punt de dir, ostres, els diners a casa, els diners que no estiguin a casa el proveïdor, que no estiguin al magatzem, que no estiguin això. Tu com veus el flux de caixa? Com creus que per garantir la solvència de l'empresa i sobretot en temps actuals cal gestionar aquest flux? Perquè sempre es diu el de pagat, per exemple, cobrar d'hora, pagar tard. Però després, a la pràctica, és bo pagar d'hora als teus proveïdors, podríem dir, més estratègics, perquè s'ha notat en època de crisi que has pogut garantir subministraments gràcies a això moltes vegades.
Aviam, des del punt de vista financer, una empresa la pots veure com amb tres grans prioritats, diguem-ne, i has de buscar un equilibri entre aquestes tres. És a dir, la primera és la rendibilitat. L'empresa té que guanyar diners, perquè si guanya diners podrà atendre a totes les parts interessades, en els accionistes, els treballadors, els proveïdors, i a més podrà créixer, podrà invertir. Per tant, l'empresa té que ser rendible. Aquesta rendibilitat la té que combinar amb liquiditat. I per tant, has d'assegurar la rendibilitat, però que sempre hi hagi liquiditat, que la liquiditat mai falli. Et posaré un exemple de què vol dir equilibrar aquests dos objectius, però encara en queda un tercer, que és el risc. Recordo un celler fa uns anys que va començar a fer el producte de qualitat. Vi bo, vi de qualitat. Clar, el vi de qualitat és un vi que un cop el produeixes l'has de posar al celler, ha d'estar uns anys envellint aquest vi. Una empresa que sempre havia funcionat molt bé fent vi jove, quan es va posar a fer vi de qualitat, que era el vi que li podia donar molta rendibilitat, en realitat no ho va poder aguantar des del punt de vista de tesoreria i aquest celler va tancar. Molts cellers van tancar quan es van posar a fer vi de qualitat. Aleshores, ara et poso l'exemple d'un altre celler molt conegut, una empresa molt coneguda, centenària, que tenim a Catalunya, que el que fa és busca la rendibilitat, però al mateix temps ho equilibra amb la tresoreria. Això vol dir, quan treu un brandi, que és un brandi de 10 anys o de 15 anys, al mateix temps et treu més vi jove. I aleshores combina, quan decideix fer més vi que estarà molts anys al celler, ho combina traient també molt producte, que és vi jove. Què vol dir? Després de la verema s'embotella i poc temps després ja l'estàs venent i cobrant. Per tant, és equilibrar el benefici amb la liquiditat. I aleshores, el tercer objectiu és el risc. Per tant, tu has d'aconseguir beneficis amb liquiditat i el tercer objectiu és gestionar els teus riscos financers, tant d'inversió o de finançament. Aleshores, jo crec que això és com el tancament del cercle, no? És un cercle virtuós, tu tens que aconseguir els tres objectius. I a vegades, per treballar amb un risc acceptable, hauràs de renunciar a una mica de rendibilitat.
Clar.
O per treballar amb un risc acceptable, la liquiditat no serà tota la que voldries. O a vegades, per aconseguir la liquiditat acceptable, has de baixar una mica la rendibilitat. Has d'equilibrar els tres. És equilibrar els tres objectius. Per tant, si t'oblides de la liquiditat o del risc, doncs tindràs problemes. Has d'equilibrar els tres.
Clar. Ostres, això és curiós, perquè perquè una de les coses que veus amb... O sigui, els estats financers a casa nostra estan basats bàsicament, no?, en el compte de resultats i el balanç de situació. Però, en canvi, en el món anglosaxó veus que realment el tercer estat, que hauria de ser, no?, que és el, podríem dir, el flux de tresoreria, d'acord?, el tercer estat forma part al mateix nivell d'importància dels altres dos. I això que dius de les tres potes m'ha recordat una mica això. Que és curiós que aquí no s'hagi mai implementat com una cosa, ja no diré obligatòria legalment, sinó fins i tot a nivell de direcció empresarial, com una obligació per dirigir bé.
Sí, vaja, ara et diria empreses molt exitoses que conec. Mira, n'hi ha una molt exitosa, una empresa que coneixem tothom, una empresa del sector industrial, agroalimentari, una empresa que cada dia envia als membres del Consell d'Administració, els hi envia tres informacions. Una d'elles és la caixa, els saldos de tresoreria que hi ha en els bancs aquell matí.
Sí.
Envia tres dades, envia un WhatsApp amb tres dades. Una és quants diners hi ha en els bancs i a la tresoreria. La segona dada és quantes unitats de producte s'han venut el dia anterior, unitats de producte. I la tercera dada és la rotació de la plantilla. És a dir, quantes persones entren i quantes surten. I això ho envia amb un WhatsApp cada matí. La primera dada, el saldo que hi ha a caixa i bancs. Per tant, estic totalment d'acord amb tu que la caixa, si hi ha una cosa que les persones que lideren les empreses tenen que tindre al cap, és la tresoreria.
Sí, a mi això em recorda, jo tinc un dels meus millors clients al llarg dels anys en una empresa que, malgrat la mida, que podries dir, home, una empresa que facturava en aquell moment doncs 100 milions d'euros, la dirigien dos germans, i aquests dos germans cada dia compartien una informació, no en WhatsApp en aquell moment, sinó que cada dia compartien una informació que es basava en tres espais, no? És a dir, vam dividir un document, un paper, i en aquell paper posaven vendes, producció i diners, no? I en vendes doncs tenien això, quantes coses hem fet, a producció doncs deien quantes unitats han sortit sense errors, em sembla que era, i la tercera era els diners. I en els diners hi havia el saldo al banc. I era divertit,
Sí.
perquè clar, sí, per un costat ho considerava, ho veies divertit i curiós, perquè deies una empresa que no ha de patir financerament, però una empresa que guanyava prou diners, que tenia prou liquiditat. Però, en canvi, el focus dels dos socis era que hi hagués diners als bancs i que hi hagués els diners que ells esperaven. I em sorprèn, eh? Em sorprèn molt
Totalment.
que aquí estigui tan poc treballat
Sí.
el món del flux de tresoreria, que a més està poc treballat fins i tot, jo crec, no sé si compartiràs amb mi, però a nivell de l'estat concret a utilitzar, no? Que si el decret de canvis de patrimoni net, l'estat de flux d'efectiu, que no estan ben bé adaptats a el que seria internacionalment la facilitat per fer-los. I això jo crec que també perjudica una mica la informació. Però bueno.
Sí, totalment. Però fixa't que ara et poso un cas contrari, d'empresa no exitosa. Tenia una empresa creada per una persona emprenedora que l'empresa guanyava molts diners, és a dir, feia molt benefici, tenia un balanç que estava molt bé, però era un home que li posava malalt seguir els extractes bancaris. Bé, o sigui, mirar els extractes bancaris li posava malalt, cosa que l'alta direcció d'una empresa, la propietat, tenen que controlar, vaja, un tema
Tu
tan concret
has de
com
saber de
l'extracte.
memòria.
Totalment. Doncs bé, en aquesta empresa de la que estic parlant, resulta que el cosí de l'emprenedor doncs, li va fer un frau, va fer un desfalc, li va fer un frau. Quan se'n va adonar, ja feia molt de temps que hi havia robatori, diguem-ne, quan se'n va adonar ja era massa tard, l'empresa va acabar tancant. I, per tant, si hi ha alguna cosa que estic a controlar diàriament és la tresoreria, perquè és el que pot fer que una empresa mori en 24 hores per manca de tresoreria. En
Sí.
canvi, si l'empresa perd diners, o si té pèrdues, això no provoca una desaparició en 24 hores. La tresoreria és el que et pot fer desaparèixer en 24 hores.
Bueno, ara que dius que d'una empresa de poc èxit, quins són els errors principals que cometen les empreses habitualment que tu hagis vist?
Els errors principals, vaja, te'n diria 7 o 8.
Vinga, va.
Aviam, si els 7 o 8 els haguessin de reduir a un, a un tema, et diria el lideratge. O sigui, en una empresa el tema clau és el lideratge. Un bon lideratge pot suplir molts problemes. Ara bé, si a més d'una causa te'n puc dir algunes més, et diria un tema molt, o sigui, ara te'n diria dos o tres de seguits, que és la manca d'innovació i adaptació al canvi. T'hi afegiria l'excel·lència, i això vol dir qualitat, qualitat de servei.
La feina ben feta, no?
La feina ben feta. Una tercera característica és tindre un bon equip humà, i això vol dir cuidar les persones, motivar-les, incentivar-les, aconseguir que les persones es comprometin. Per tant, fixa't que estic parlant d'innovació, de qualitat de servei, d'equip humà. I aleshores hi afegiríem un tema que ja ha sortit abans, que és finances prudents. T'afegiria... Per tant, he començat parlant de lideratge, després t'he afegit tres o quatre característiques: innovació, qualitat, equip humà, finances prudents. Si encara te'n puc afegir més...
I tant, és que
doncs
vulguis.
Errors que poden fer les empreses i que poden ser molt costosos, doncs, per exemple, vendre el producte més car del que els hi costa. A vegades hi ha empreses que no saben el cost dels seus productes i els estan regalant. Per tant, aquest és un error important, un error de no conèixer ben bé els costos de producte i, per tant, hi ha un error de preu. De
és un clàssic, sí. Jo recordo un client meu que vam fer un, allò, un cost breakdown, em sembla que es diu, no? Vam mirar els costos reals en què els hi costava cada peça i vam descobrir que estaven venint un 10, un 12% per sota.
Sí, i tant. Doncs això passa molt. Passa molt. Aleshores, un altre problema doncs és l'empresa que, així com amb la diversificació s'ha d'anar molt amb compte, la diversificació es té que fer molta prudència. Quan diversifiques has d'intentar fer diversificacions que siguin properes a el que fas. Per exemple, una diversificació que normalment funciona és la diversificació geogràfica. És a dir, diversificació geogràfica és tu tens una botiga que ho fas molt bé, doncs poses una segona botiga. Està una mica, està a prop, no està massa lluny, però que està en una altra zona geogràfica. La diversificació geogràfica, que vol dir el mateix que fas, fer-ho en una altra geografia. Doncs això acostuma a funcionar si ho fas amb molta prudència. És a dir, si tens una botiga, en fi, una botiga amb una població catalana, de cop i volta la segona botiga la poses enmig de Rússia. Home, doncs no és això el que volia dir, Vull dir diversificació geogràfica, però en proximitat. I quan realment ja ho estàs fent molt bé en una determinada, per exemple, Catalunya, doncs aleshores pot passar en altres regions de l'estat espanyol o bé a França, amb molt de precaució, diversificació geogràfica. Aleshores, després de la diversificació geogràfica ve també la diversificació en quant al producte que fas. I és qüestió de fer les diversificacions molt properes a el que actualment fas. Si tu ets una empresa que fas, per exemple, no sé, doncs, pinso per la ramaderia, doncs a lo millor pots fer per les granges, per les que fas pinso, doncs pots fer instal·lacions de granges. És a dir, tu estàs fent una diversificació molt propera a el que actualment fas.
Però que domines.
Això mateix. El que no pots fer és passar de fer pinso, doncs la segona activitat que fas doncs és fer sabates. No, perquè llavors...
No, ha de ser una cosa que estigui relacionat, no? Jo tinc
això mateix.
Conec un empresari que el vaig entrevistar, de fet, a l'hora de créixer, i que ell, com a part de la seva diversificació, l'empresa és una empresa industrial, però ha detectat que els seus clients necessitaven un control de qualitat sobre coses que ell els ajuda a fer, amb la qual ha creat un software per ajudar-nos en aquesta qualitat. I és clar, és aquest tipus de diversificació, que és anar més enllà del que és del teu producte concret, però no allunyar-te gaire, no allunyar-te gaire del teu món.
Aquí està. I aquest és un error que moltes empreses fan. Clar, quan una empresa va bé, vol dir que té recursos, té tesoreria, aleshores li venen moltes persones a proposar negocis.
Sí.
I llavors la clau és saber dir no a allò que t'allunya del que és el teu, això que es diu el core business, no? La teva activitat core, la teva activitat més rellevant en la que saps fer-ho bé i generes valor. Per tant, és molt important saber dir no.
Déu-n'hi-do. I una cosa, ara que parlaves del lideratge com el que es podria resumir tot, D'acord? Podríem resumir tots els punts, no? En allò podem dir, ostres, el lideratge és clau, no? Que hi hagi això. Tu, en el, externament, o sigui, per l'experiència que tens visitant empreses, veient-les, estudiant-les, hi ha alguna decisió que tu hagis vist en un empresari, en un director general, que l'hagis vist funcionar molt bé i fins i tot que t'hagis sorprès? Que hagi estat una decisió que hagis dit, ostres, això no m'ho hagués esperat, però ha funcionat i ha funcionat molt bé.
Sí, l'aviam. Per exemple, un tipus de... A vegades hi ha decisions que afecten els valors de la teva empresa. Per exemple, el valor de la honestedat. A vegades hi ha decisions que afecten a l'honestedat, perquè potser una empresa pot fer alguna cosa que potser li farà guanyar diners, però sí, que afecta a l'honestedat. O a vegades hi ha decisions que poden fer guanyar diners, però que en el fons perjudiquen els teus clients. Bé, aleshores, la qüestió concreta de decisions que t'han sorprès, que has vist que són bones, doncs són aquelles decisions que són coherents amb els valors de l'empresa. A vegades hi ha decisions que fan perdre oportunitats, però que són coherents amb els valors. Potser hi ha un tipus de negoci que potser a curt termini permetria generar molts diners, però que és contrari als valors. Doncs el que he vist és que quan es prenen decisions de manera coherent amb els valors, a llarg termini els resultats són molt més positius.
Sí, ara que ho dius, tinc dos exemples diferents, o sigui, que van en contrari un de l'altre, no? Ara que has dit això dels valors, jo recordo uns clients amb els que estàvem començant a treballar l'estratègia, no? I quan va sortir la part dels valors i la cultura empresarial i tot plegat, tothom s'atreveix a dir moltes paraules, no? És a dir, sempre tot criteris i cites a la paret i paraules boniques, no? I un va dir honestedat, no? I sí, tots d'acord, no? Sí, és vital, l'honestedat és un dels nostres valors, però m'ha fet gràcia que diguessis aquest exemple perquè es va aixecar la cap de producció i va dir, home, nosaltres, jo recordo ara fa uns mesos que havíem d'entregar un producte, el producte no va sortir del tot bé, però nosaltres al client el vam intentar convèncer que sigui el producte que deia i el producte que havia demanat, quan en realitat nosaltres sabíem perfectament que no. Diu, per tant, clar, l'honestedat no és ben bé el que nosaltres fem, no? Va causar rebombori, però a mi em va fer pensar en que, a partir d'aquell moment ho vaig fer sempre, em va fer pensar que cada vegada que pensem en els valors de l'empresa hem de ser capaços de posar exemples. I hem de dir, jo és el primer que els recomanaria a qualsevol empresari, és quan penseu en quin és el teu valor, pensa en un exemple dels darrers mesos, que ho demostri. Si no, no és un valor, no passa res. No cal que posis que ets deshonest a la teva web, si no vols, però tampoc cal que ho posis, no? I el cas contrari, sobre decisions, per exemple, que han sorprès i que són, podríem dir, acompanyen els valors, tot i que inicialment puguin semblar no racionals, jo tinc un client que paguen molt d'hora, els proveïdors. Es paguen molt d'hora. Però molt d'hora vol dir que vamos, pràcticament no hi ha temps de rebre la factura. O sigui, paguen molt d'hora. D'acord? I per mi és una decisió que ha estat encertada amb els anys, perquè tenen un gruix de... Inicialment, qualsevol diria, racionalment, no val la pena. És a dir, si et donen 60 dies per pagar, perquè has de pagar a dos. No? És a dir, no és racional, directament. Però la veritat és que han aconseguit crear un grup de... un entorn o un grup de proveïdors que els són molt fidels. I això els ha permès millorar el seu procés productiu, la velocitat a la que entreguen al client. Vull dir que és una mica el que dius tu, és a dir, a la que han seguit els seus valors, des de a mi m'agrada que em paguin d'hora, doncs jo pago d'hora. Han vist que una decisió que era suposadament irracional ha estat no només raonable, sinó d'èxit. Sí, està basada en els
valors. Totalment. Aquí és que hi hagi coherència, és un tema que és molt complicat d'aconseguir, però que hi hagi coherència entre el que la persona, l'empresària, la persona pensa, que sigui coherent amb el que diu i coherent amb el que fa. Que hi hagi coherència entre el que es pensa, el que es diu i el que es fa.
Sí, sí.
Posaré un exemple. Ara fa poques setmanes estava analitzant una entitat que diu que les persones és el més important d'aquesta entitat. Però a la que hi ha qualsevol problema és una entitat que acomiada centenars de persones. I després és una entitat on la persona que té una retribució més alta cobra 500 vegades més que el salari mitjà en aquesta companyia. 500 vegades més. Clar, si aquesta persona, si aquesta empresa diu no, és que per nosaltres les persones és el més important. Però després, a l'acabar mal dades, i l'empresa tenim beneficis i repartint dividends i tot,
grinyola.
De persones. Clar, no quadra.
Grinyola.
Grinyola. No, no quadra.
Bueno, és que és molt
el
fàcil.
El que diuen amb el que fan. A lo millor quadra amb el que pensen, però no quadra amb el que diuen.
El tema, hi ha frases, o sigui, o hi ha valors que els es posen com a cultura empresarial que s'han posat, podríem dir, molt de moda, o són molt fàcils de dir, però difícils de fer, no? Això del el client és el primer, o la persona són el primer per mi. Per nosaltres són molt fàcils de dir, són frases fàcils de dir, però tens raó que començar-les a aplicar has de tenir molt ben preparada l'empresa. I escolta, Oriol, per acabar, si mirem a futur, quines creus que són les tendències i desafiaments en el món de les fiances que afrontem en el món de les finances a dia d'avui? I què poden fer les empreses per adaptar-se?
Aviam, de desafiaments n'hi ha molts, per sort.
Moltíssims.
La vida, doncs, escolta, el futur no el coneixem i com que no el coneixem això genera molta incertesa i molts desafiaments. En el món empresarial i en concret en el món de les finances, desafiaments que tenim, per exemple, és tot el que és la quarta revolució industrial. La quarta revolució industrial amb els robots, els drons, l'internet de les coses, en fi, tot això, amb la digitalització, doncs un desafiament molt important que tenim és com digitalitzem, perquè la digitalització és una gran oportunitat. La digitalització vol dir que molts llocs de treball desapareixeran, però molts estudis indiquen que per cada lloc de treball que es destrueix amb la quarta revolució industrial se'n creen entre 2 i 3 de nous.
Sí.
El que passa és que moltes empreses no troben els perfils que necessiten. Per tant, desafiaments, la digitalització. Un altre desafiament, la formació. I també l'adaptació de moltes persones i molts perfils a nous requeriments. I això és un gran desafiament per moltes persones que estan perdent els llocs de treball, l'adaptar-se, el fer el reskilling, diguem-ne, no? Però també pel sistema educatiu, de formar les persones que es necessiten.
Clar, és un món que més tu coneixes.
Vaja, que fem el que podem, eh? Fem el que podem i hauríem de fer molt més, amb tot el tema del sistema educatiu. Però un altre desafiament és, clar, la digitalització està canviant la manera com treballem. Avui en dia moltes persones poden treballar des de qualsevol lloc. Això vol dir teletreball. El teletreball és un desafiament per a les empreses per com organitzen els llocs de treball i les feines. Hi ha moltes empreses que tenen els llocs de treball dissenyats amb mentalitat de segle XIX. I el segle XXI vol dir espais col·laboratius, espais compartits, cada persona amb la seva taula i el seu armari. Això avui en dia no té molt sentit, perquè moltes persones teletreballen i, per tant, no calen tantes taules i tantes cadires. I això és un desafiament, com s'organitza el món del treball.
Sí, com combines aquesta flexibilitat, doncs, amb la innovació, o amb el contacte, o amb... Sí, sí.
Exacte, i podríem seguir amb desafiaments. Després, tot això té un desafiament molt important, que és la ciberseguretat. La protecció de les dades, la protecció de la informació de l'empresa. Per tant, i tot això afecta a les finances i a les empreses en general. Per tant, són grans reptes que al mateix temps són grans oportunitats, però que requeriran doncs, molta adaptació i molta flexibilitat.
I, per tant, el que són les tendències que seguiran les finances en els propers anys o la informació financera en els propers anys aniran relacionades amb aquest tipus de, components, no?
Totalment. Per la gent que està en el món de les finances, aquesta quarta revolució industrial és una font immensa d'oportunitats. Per exemple, avui en dia, és a dir, fins fa un parell de dècades, per exemple, als Estats Units, les persones que es dedicaven al món comptable, se'n deia peanut counters, comptadors de cacauets. El que feien era comptar.
Clar.
Avui en dia, tota aquesta feina de lo que era la comptabilitat abans, avui en dia està tot mecanitzat, automatitzat, però en canvi hi ha una gran oportunitat per fer feina d'anàlisi de dades. Que això requereix coneixements estadístics, coneixement de tractament amb software d'informació, però després hi ha un altre tipus d'oportunitat molt important, que és tot el que és el compliment normatiu. La normativa cada vegada és més complexa, això, el compliance, el compliment normatiu, també genera molts llocs de treball. I hi ha un tercer tipus d'oportunitat per a la gent que està en el món de les finances, que és tot el que té a veure amb el soci de negoci. És a dir, la gerència d'una empresa necessita... Abans necessitava un comptable que feia els números i li deia doncs, la comptabilitat. No, avui en dia aquesta persona que abans feia de comptable, aquesta persona ara és el que en diríem un soci de negoci que li dona informació, que li aconsella, que li aporta informació estratègica i, per tant, són grans oportunitats per a la gent que està en el món comptable financer.
Molt bé. Llavors, Oriol, última cosa, només per tu. Aviam, tenint en compte tot el teu bagatge, tot el que has anat fent i tot el que estudies i tot el que la recerca que tens al cap, no? Quin és el teu, no sé com dir-ho, focus o prioritat o fins i tot allò que diuen els nord-americans de next big thing per l'Oriol Amat?
Aviam,
On estàs posat ara?
ara, aviam, jo estic en el món universitari, estic a la universitat, i de fet estic des de fa més de 30 anys, per tant estic en el món del coneixement i vaja, i molt feliç treballant en aquest món del coneixement. El món del coneixement vol dir generar coneixement, això vol dir fer recerca, però també aconseguint que aquesta recerca arribi, per una banda, als estudiants, això vol dir docència. A mi m'ha apassionat molt la docència, sóc molt feliç fent docència, i també transferència de coneixement a la societat. I això vol dir divulgar la recerca que fas i divulgar-la amb articles, amb conferències, i per tant el meu món ha estat i és, i espero que sigui quan més temps millor,
El
doncs
coneixement.
contribuir en el món del coneixement i sobretot, clar, a mesura que vas fent anys, arriba un moment, i a mi em passa això ja des de fa bastants anys, que has de pensar menys en la teva carrera personal i, en canvi, pensar més en com pots ajudar. I com pots ajudar la gent que comença, i això vol dir la gent que comença en el món acadèmic, el món universitari, la gent que vol ser professor, professora, però també com ajudar la gent que tens a les aules o la gent amb la que interactues en la societat, no? La gent de l'empresa. I, per tant, aquest component és un component de servir. Com pots servir a la societat, com pots fer que el món sigui una miqueta millor posant algun granet de sorra i, sobretot, tot això fent-ho gaudint de la vida. La vida és un tresor que tenim, no sempre es valora, però val la pena valorar-ho al màxim i mentre hi hagi salut
Forma part
i...
del balanç de situació i és una part rellevant del balanç de situació d'una persona, no?
Ah,
Diríem.
això mateix.
És
Això mateix.
com quan et pregunten allò de com va la vida, no? Hi havia un que deia millor que l'alternativa. Per tant, òbviament viure bé és una part de l'equació bastant
Sí.
important.
Sí. A mi quan algú em pregunta, vas pel carrer i... Escolta, com va? Com va? Com et va? Com va? I jo sempre responc des de fa molts anys, dic, mira, gaudint de la vida. I la gent es queda sorpresa, quan dius gaudint de la vida, però el sentiment que tinc, gaudint mentre hi hagi salut i mentre les persones a les que estimes doncs, estiguin el millor possible i la societat estigui el millor possible, doncs gaudir de la vida, que és un gran tresor que tenim.
I si em permets una recomanació per acabar sobre aquest, perquè has comentat una cosa que m'ha recordat un llibre de fa res, no, jo diria que no arriba l'any, que es diu From Strength to Strength, no? De la fortalesa a la fortalesa, d'Arthur C. Brooks, em sembla que es diu l'autor, que parla molt de com afrontem, a mi em va interessar molt també per edat, suposo, de com afrontem allò, la segona part, no? Ell em parla de la segona part de la vida professional, no? I com afrontem, i m'ha recordat molt el fet aquest que comentaves, no? És a dir, transferència, l'intentar traslladar gran part del coneixement a la gent que l'ha de desenvolupar i que s'hi ha de posar i que tot és un procés que no sempre és el mateix. No podem treballar igual que quan teníem 25 anys, no? Segurament si ara entressis a la firma auditoria que deies, o jo, segurament no aguantaríem el ritme, per molts per molts aspectes, però no l'aguantaríem no físicament, sinó que potser no tindríem ganes d'aguantar aquell ritme. I, en canvi, podem transmetre altres coses i podem transmetre coneixement.
Sí. Ara, tot això, quan deia de transmetre coneixement, amb doble direcció, és a dir, a l'interactuar amb la societat i amb els estudiants en una aula, amb doble direcció. És a dir, jo sempre dic que en una aula, en una sessió, el que més aprèn és la professora,
i
és el
totalment
professor.
d'acord.
I això vol dir humilitat i que sempre has d'aprendre i que mai ho saps tot i tot el contrari.
Totalment d'acord. Jo tinc un butlletí, a part del meu butlletí públic, no, pel que he vist, tinc un butlletí que és només pels clients i aquest butlletí es basa en tot el que he après el darrer mes dels meus clients. Sempre els dic, escolta, jo, quan apreneu, quan aprenem, jo aprenc de vosaltres i veig coses que funcionen i les comparteixo. No? I crec que això és bàsic. Oriol, ha estat un plaer enorme tenir-te a l'hora de créixer. Seguiré atent a tot el que fas i a tot el que, les coses noves que vagis. Ja et dic, tot aquest punt de coneixement, tant de rebre'l com de donar-lo, que tens, és a dir, per mi sempre és un plaer descobrir més coses de les que escrius i transmets, i serà un plaer tenir-te aquí perquè les comparteixis d'aquí un temps.
Mira, com que ens diem igual, et dic exactament el mateix. Oriol, ha estat un plaer estar aquí i poder intercanviar impressions sobre aquests temes tan importants, i encantat de que hi tornem ben aviat.
Molt bé,
Un plaer.
gràcies. Doncs gràcies, Oriol.
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de L'Hora de Créixer. Si t'ha agradat, ja saps què has de fer. Escriu una ressenya, comparteix-ho amb algú i uneix-te a la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de prioritats.